Obert per vacances, amb Rocío Santaeufemia.
Aquest estiu, a l'Obert per vacances, volem aprofitar el gran potencial que tenim les ràdios locals, la proximitat, per acostar-vos històries dels nostres veïns i veïnes. Els coneixem molt bé i sabem que darrere de molts d'ells, gent amb qui fem el cafè o coincidim al mercat, hi ha històries boniques que ens fan pensar o fins i tot ens arrenquen un somriure. Aquest espai es diu Veïnejant i està pensat precisament per això.
Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que us són a peu de carrer. Els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
Hola, Mercè.
Hola, què tal? Com estàs, Neus?
Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat.
Ah, ara... Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo a faltar. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les quatre criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, amb 7 germans i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'acadèmia Porta, a hores que deien que escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys, i sempre em va quedar el coquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les quatre criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotrí, faré el que pugui. Em va servir molt perquè vaig anar en 3 tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt. Que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure, jo també sempre deia que més dels 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, 2 anys, 3 anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era el mercat, una parada de 1902 que estàvem allà, érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava i m'agrada l'ambient del mercat. Per tant, que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm en ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I, verdaderament, penso que els estudis i el que he fet, vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts els pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, que podia ser? Que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 50 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això, psíquicament i físicament, canvia molt, canvia molt. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, l'ambient del mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el mercat han sigut pioneres amb el treball de la dona. Al resta d'Espanya els mercats tots són homes. Aquí a Catalunya som dones. I llavors no hi havia permisos per criatures. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi amb un cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nano molt llest, molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o exposar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gens. Amb tot això, quan vaig anar al mercat, que es va fer les obres i es va traslladar al passeig Sant Joan, em ve aquesta alumna, periodista, i diu, va, com has de fer una entrevista? Li vaig dir, no, no. I diu, ah, noia, tu em feies sortir a la pissarra, jo et faré sortir a la pantalla. I vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo esperava.
Cada dijous coneixerem un dels veïns i veïnes d'arreu del territori. Avui hem començat aquest veïnejant amb la Mercè Capdevila.
A Ràdio Ciutat de Badalona torna l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
A Ràdio Vilafant torna l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
La calor no és impediment per a algunes professions que es veuen obligades a treballar a l'estiu. Ara és el moment de recollir la fruita i, per tant, els camps de cultiu estan plens, tot i que les gelades d'ara fa un mes i escaig van reduir la producció. En volem parlar amb un d'aquests pagesos que treballa de sol a sol de l'horta de Lleida, el Pere Roquer. Molt bon dia, Pere.
Hola, què tal? Bon dia.
Què tal? Molta calor ja a aquesta hora del matí?
Bé, bueno, els que estem acostumats aquí a les comarques de Lleida, si no fes calor no podríem produir la meravellosa fruita que tenim i, per tant, és una de les condicions que té que puguem tindre fruita que sobretot faci calor.
També saludem perquè el Pere rep el suport tècnic des de l'Horta, del tècnic d'UAU Lleida Ràdio, l'Ivan Usson, i també ens acompanya des de l'estudi el company d'UAU Lleida Ràdio, el Jordi Sebastià. Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal? Deixem que li pregunti al Pere si hi ha molta feina. Tu ho has dit, Rocío, la producció va quedar molt tocada amb les gelades de principis de juny, de finals de primavera, per dir-ho així. Com està la cosa, Pere?
Bé, sobretot el que és la primera època, que seria tot el tema d'albricocs, cireres i fruitadors, nectarines, paraguais i préssecs, s'ha notat una davallada al voltant d'un 85%, i depèn de quina explotació, inclús el 100%. I ara, a partir d'aquesta mitjans de la setmana que ve, és quan comença la segona fase de la campanya, que és quan entra en producció tot el que és el tema de les peres, començant per l'Arculini, després la Llimonera, la Blanquilla, i acabant amb el que és la que més gran producció té les comarques de Lleida, com és la Conference. I després ens vindran les pomes, que a part del Segrià, sobretot on està més implantat la producció de pomes, a les comarques del Pla d'Urgell, l'Urgell. I bueno, entenem nosaltres de que sí que va fer mal el fred, també a la fruita llavor, però no amb tanta intensitat com va ser a la fruita d'os, les gelades de començaments del mes d'abril, de la setmana del 4 d'abril, on realment a la fruita d'os sí que va baixar en picat que és la producció, i s'ha notat amb el tema de que no hi ha la contractació que havíem tingut els altres anys, que volta una campanya normal entre 20-25.000 persones treballant entre les explotacions i les centrals.
A més, també hi ha un altre problema, que són precisament els costos, aquest increment dels costos de producció. Com us està afectant?
Doncs el que l'any passat, i és un dato que crec que tothom l'estem portant a terme, que és el tema del gasoil. Nosaltres estàvem al voltant entre 70-80 cèntims. Aquest any estem parlant d'euro 50, per tant, estem parlant del 50% més. Uh-huh. Amb l'energia, tres quarts del mateix. Penseu que hi ha moltes explotacions de que se va incrementar per fer... O sigui, sempre hi ha hagut la cosa de dir és que la pagesia amb el tema de l'aigua... Bueno, doncs la pagesia resulta que és el primer sector que fa estalvi d'aigua amb la transformació a lo que és recs concentrats. Però, clar, per tindre un rec concentrat vol dir que has de tindre energia. Per tindre energia, els preus, com avui, que diu que passarem dels 310 euros megawatt, automàticament se'ns han encarit el costos quatre vegades. Uh-huh. I entre energia, hidrocarburs, després, final de campanya, s'haurà de mirar tot el tema dels fitosanitaris i adobs, que ho estem veient en les factures que estem reient en aquests moments, de que ha pujat quasi bé el doble del que estàvem pagant, doncs els costos productius s'han anat més de tres vegades del que teníem l'any 2021, i jo penso que la inflexió agrària, aquest 10% famós que s'està dient, el superarem i amb escreix, i després vindrà la segona part, si aquests preus seran realment recompensats al pagès o no, perquè cada dia s'està dient que la inflexió, gran part de la culpa és de la bossa del menjar, però realment nosaltres això no ho estem veient, el que som els productors. I us ficaré un exemple fàcil. Avui en dia encara s'estan venent pomes de la campanya del 2021 i a nosaltres ens estan dient que més enllà de 30 cèntims, en caixa gran, en pelot, no ens els paguen. O les liquidacions que ha hagut de pomes d'aquest any passat, està al voltant el pagès ha percebut entre 20-22 cèntims. Per tant, nosaltres aquesta inflexió que es diu no l'hem notat gens, sinó al contrari, que se'ns ha baixat els preus.
Aquesta pujada dels costos també ha fet que el preu de venda al públic augmenti en molts casos. Clar, al final és un problema pels productors, també es veu reflectit en la gent que va comprar amb aquest augment de costos. No sé si és difícil també explicar a aquestes persones que s'apropen a comprar els productes que aquest augment de preus és derivat d'aquesta situació i no per culpa precisament dels pagesos i les pageses i dels productors en general.
És que les pageses i els pagesos no rebem aquesta inflexió, te torno del mateix. Mm-hmm. O sigui, per rebre aquesta inflexió representaria que nosaltres les pomes les tindríem que cobrar com a mínim a 60 cèntims. I això no ha passat.
Clar.
I amb fruita d'os, tot i la baixada de producció que hi ha, perquè hi és, vull dir que això ningú se n'ha d'amagar, l'altre dia, fa pocs dies, veiem amb un distribuïdor que estava venent nectarines a 4,50 euros. Però és que el pagès no cobrarà 2 euros un quilo de nectarines, que és la mitja que hauria de ser repercussió de costos. Mhm. Ni per a somo, llavors vol dir que aquí tenim un problema estructural greu, que és que des de la sortida de la producció a lo que és la distribució, aquest intercalatge que hi ha pel mig, molta gent s'està guanyant diners, perquè és evident, i sense tindre que suar com estiguem suant nosaltres aquí a 30 graus collint o 35 fruita, i en canvi aquesta gent s'està guanyant uns diners de que després s'està repercutint al consumidor, però que no té res que veure en què el pagès estigui fent més diners del que estava fent abans, i molt menys.
Uh-huh. Tornant als horaris, Pere, perquè jo sé que heu canviat una mica els horaris, no?, la manera de procedir justament amb l'onada de calor, no?
Sí, és una cosa que també... Clar, penseu una cosa, ara tothom parla de l'onada de calor, però escolta, us torno a dir el mateix, si no fes calor, nosaltres no podríem fer fruita, per tant, siguem-ne conscients tots. Però sí que és cert que els horaris, el que s'intenta ara és intentar aprofitar molt les primeres hores del matí, durant sobretot fins a les 2, les 3 de la tarda, que encara no és el fort de la calor. Penseu que, perquè la gent ho entengui, nosaltres anem 2 hores adelantat representa del sol. O sigui, quan són les 10, realment són les 8 del matí, de l'hora del sol. Per tant, dius, és que treballen fins a les 3 de la tarda. Bueno, pues que és la 1 del sol. Diferent és si comences a treballar a les 5 de la tarda, que són les 3 del sol, que realment quan està apretant més de el nivell solar. Llavors, el que s'intenta és fer molta jornada intensiva. Hi ha explotacions de que ja fa temps que ho feien, no ara amb la de calor, sinó que ja fa anys que ho estan fent. Altres encara continuem pensant que no, però sí que és cert que sobretot se fa per dues coses. Una, pel tema de les persones que tenim treballant, i per nosaltres mateixos, no cal dir-ho, però sobretot també perquè llavors la qualitat de la fruita entrada a les nostres centrals amb temperatures que no excedeixen de 40 graus, com pugui ser a partir de les 3-4 de la tarda, el que fa és que energèticament tampoc haguis de consumir tant consum energètic per poder rebaixar la temperatura de la fruita. I això, al final, el consumidor també ho agraeix.
Deixem que pregunti una qüestió també que ha estat molt polèmica aquests darrers dies aquí a l'Horta de Lleida. Aquest pagès, no sé si la resta de Catalunya n'és conscient, hi ha conflictes entre la zona urbana de Lleida i el pagès que ha de treballar al seu camp. La ciutat va creixent i moltes edificis acaben on hi ha justament un camp. Darrerament hi ha hagut conflicte justament en una partida, a la partida de Llívia, entre uns veïns que es queixaven de que el pagès sulfatava i que els entrava tot productes químics dins de la casa. Això és habitual que passi, aquest conflicte entre veïns, entre urbanites i pagesos?
Primera, aquest problema, a més, ho havíem comentat algun dia tu i jo, Jordi, o sigui, està solventat fins que algú ho ha volgut polititzar. I aquí ha sigut el gran error. O sigui, el pagès, els veïns havien parlat, havien arribat a un seguit d'acord, i aquí s'havia acabat el problema. Però bueno, la setmana passada algú va pretendre fer-ne política, i crec que política baixa, perquè al final intentar-se aprofitar de les desgràcies de la gent és el pitjor que hi ha, i el ficar al foco una cosa que és realment ancestral. L'Horta de Lleida té segles de vida, i la ciutat de Lleida, la gent que és de fora d'aquí de Lleida, penseu que abans, fa 500 anys enrere, era el castell i les muralles i unes quantes cases, i això evidentment ha anat evolucionant, però és que l'Horta ja hi era en els seus temps, perquè el rec d'aquí de l'Horta de Lleida és un dels històrics, o com pugui ser el canal d'Urgell, o com pugui ser el canal de Pinyana, etc. Per tant, vol dir que fa molt temps que s'està fent producció agroalimentària a l'Horta de Lleida. Que algú ho ha volgut polititzar per un interès, perquè hi ha les eleccions municipals d'aquí 9 mesos, bueno, el que passa que ha comès un error. Jo penso de que vulgui ficar en contra sector productor amb sector de persones que viuen als pisos que estan tocant a l'Horta de Lleida. N'hi ha hagut sempre, de vivendes a l'Horta de Lleida. Nuclis semiurbans sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi haurà. I, evidentment, sí que la gent ha de ser conscient de que quan una persona va viure en una zona rural, aquesta zona rural té unes condicions productives. Però és que l'altre dia, en una de les tertúlies que participava, hi havia l'alcalde Corbins i uns veïns van anar a viure al costat del campanar de Corbins i a veure per què sonaven les campanes. Escolta, és que el campanar de Corbins, igual que de molts pobles, és històric i molta gent s'ha guiat inclús per les campanes del campanar per saber quina hora és. Per tant, la gent ha de ser conscient que quan va a les zones rurals té uns condicionants. Igual que les persones que pugen a fer turisme a les zones d'alta muntanya i van amb els seus gossos, que és molt lloable, el que passa que han de comprendre que allí hi ha uns animals que hi viuen i que hi treballen, que són, en aquest cas, la ramaderia extensiva, i que aquests gossos poden assustar en aquesta ramaderia extensiva. Per tant, siguem conscients, quan anem a les zones rurals, primer de tot sàpiguer on ens estem ficant si en som desconeixedors. I, evidentment, el sector agroalimentari d'aquest país, i ahir presentàvem les dades a la Càmera de Comerç, és dels que encara ha aguantat una mica a nivell d'exportació tot el que és el producte interior brut, en aquest cas de les comarques de Lleida. Per tant, vigilem segons quin tipus de missatges, perquè el que estàs fent no es fa mal sol a aquest pagès, en aquest cas al Guillem d'aquí de Llívia, sinó que és a tot el sector productiu, des de Cervera, que estan fent cereals, fins al Macelles, que fan fruita. Siguem conscients de tot això.
Ara comparties precisament aquesta situació. Què és el que podem fer les persones del carrer, el consumidor, per ajudar el pagès?
Doncs sobretot mirar la procedència. Quan se vagi en una distribució, mirar que la procedència de la fruita, de la carn, dels olis, de la llet, de tot el que produïm al país, sigui d'aquí. Perquè tenim un greu problema amb això, i és de que inconscientment, i és lògic, la gent diu, a veure, allò és més barat, perquè la situació econòmica de les famílies comencen a ser molt complicades, d'acord? Però vigilem d'on procedeix, perquè hi ha un país que és un gran productor de verdures, que les està important cap aquí a Espanya i a Catalunya, com pugui ser Marroc, que allí sí que es produeixen segons quin tipus de verdures amb un tipus de productes que aquí fa més de 20 anys que estan prohibits. Llavors, siguem conscients de que quan anem a comprar, mirem de on s'està prohibint. I a partir d'aquí, cada qual, al final estem en un país lliure, cada un que decideixi el que compre. Evidentment, jo com a pagès i com a president d'Assaja d'aquí de les comarques de Lleida diré que compri tot un producte del territori, no? Uh-huh. Però sobretot de que la gent hi sigui molt conscient i evidentment amb això sí que s'han fet campanyes potents, tant des de, en aquest cas, la Conselleria d'Acció Climàtica com el Ministeri d'Agricultura, de sobretot que l'etiquetatge sigui el real. Això és una de les coses que surt a dins el que és la llei de la cadena alimentària. Que els productes que en aquest cas se comercialitzin, sobretot que estiguin ben etiquetats. Que ens trobem casos, inclús aquí a Lleida, que moltes vegades que fiqui procedència. I a vegades fiqui Catalunya barra Espanya, no? Perdona. O sigui, a Catalunya pot ser produït a Lleida o les pomes de Girona, però és que els melons poden vindre de Ciutat Real. Per tant, siguem conscients d'on estem produint i sobretot que estigui ben etiquetat el producte.
Per acabar, aquest any ha estat l'any del Carràs, de la pel·lícula Carràs. Això ha fet que molta gent s'interessi per la pagesia. No sé si això ho heu vist també als camps, és a dir, no sé si els pagesos, els teus companys també, han notat que hi hagi més interès per visitar els camins de l'horta, per visitar el territori.
Bé, el Carràs jo crec que ha ficat al damunt de la taula un problema real que tenim, a més... Jo, com que hi vaig participar a la pel·lícula, me'n sento supercofoi de la pel·lícula.
Vas fer de tu mateix, és veritat, sí.
Sí, sí, vam fer, exacte. I, per tant, des d'aquí enviar-li una abraçada a la Carla Simón si ens està sentint. Dit això, sí que és cert que el Carràs ha visualitzat un greu problema que tenim al sector agroalimentari, però en general, i és de que si produir val la pena perdent diners o transformar, en aquest cas era la pel·lícula amb el tema de les plaques, li sortirà més a compte amb una persona. Si hem d'inundar tot el país de plaques per abastir les grans capitals, el territori quedarà totalment desabastit i un, i dos, quedarà totalment sense persones que hi visquin i, per tant, que continuïn cultivant la terra. Per tant, seria un missatge bastant negatiu. Amb el tema turístic, evidentment, i a més parlàvem fa poc amb l'alcalde d'Alcarràs, amb el Jordi Janés, de que s'ha notat de que més persones volen anar, en aquest cas, al municipi d'Alcarràs pel nom, però les diferents poblacions on s'ha rodat, vull ser Massalcoreig, la Granja d'Escarp, Aitona, per exemple, amb el tema del fruiturisme, quan comencen a néixer les flors dels presseguers, o ara que estan fent una campanya de vine a recollir la teva pròpia fruita. Per tant, realment sí que hi ha un interès que fa segurament 10 anys cap aquí. La gent també s'ha donat compte que aquella peça de fruita que troba al supermercat, d'on ve i com se produeix. Per tant, jo crec que són bones iniciatives. O aquí a l'Horta de Lleida, que per exemple tenim diferents rutes on s'explica què s'està produint, d'on surt, per exemple, la carn de vedella. Tenim una, en aquest cas, una explotació de la banda que també és molt famosa aquí a Lleida, que és la del Francesc Rosselló. Per tant, jo crec que hi ha diferents elements que donen la imatge de que podem conjugar el que és la producció, on també podem explicar per què estem produint i com ho estem produint. I, evidentment, jo crec que també s'ha de potenciar molt el tema del turisme rural, perquè moltes persones, doncs, el que busquen també és això, un espai, sapiguen on van, que aquesta és la segona part. I torno a repetir el missatge que hem dit al començament. O sigui, quan tu vas a la muntanya amb el teu gos, sobretot vigila que si hi ha ramaderia extensiva, vaques, xais, cavalls, etc., ells estan vivint al seu espai i és el seu lloc on tenen el seu menjar, per tant, no els assustis. Uh-huh. Que moltes vegades ha passat de que la gent, per desconeixement, deixen el seu animalet suelto, evidentment, quan veuen un altre animal més gran comencen a abordar, i aquell animal més gran s'assusta i comença a marxar i pot desperdigar tota la manada. Per tant, siguem conscients de, quan anem a una zona rural, preguntar abans què és el que hi ha i com hem d'actuar, perquè, evidentment, a tots els llocs s'ha d'actuar i, sobretot, s'ha de tindre avui en dia molta cura i, sobretot, aquest cap de setmana amb el tema dels incendis.
Doncs ens quedem amb aquest consell. Esperem que la cosa millori i també recordar, no, la importància de consumir producte de proximitat, que és de qualitat. Pere Roquer, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i, com sempre diem aquí a casa vostra, mengeu molt de...
I també al Jordi Sebastià, des de UAU Lleida Ràdio. Gràcies, company.
No ha quedat la frase, ell. Mengeu molta fruita, que és veritat. Adéu-siau. Vinga, adéu-siau.
5 peces al dia, mínim.
I tant.
A Ràdio Sant Sadurní torna l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
A la Cala Ràdio, a l'estiu torna Obert per Vacances.
Passen 29 minuts de les 10 del matí. Marxem dels estudis i ho fem per anar fins a un establiment històric. El 30 de setembre de 1972 s'obria al carrer Calàbria de la Garriga la boutique Laia. Ara, gairebé mig segle després, la seva propietària, Bernadette de Buen, ha baixat la persiana d'aquesta històrica botiga de roba per jubilació. Tanca el negoci que va obrir la seva mare, però el relleu generacional continua perquè ben aviat la seva filla, la Mariona Sala, obrirà una nova proposta també lligada al món de la moda, Miona Fashion Lab, perquè ens parlin d'aquest mig segle cuidant els clients i ens expliquin el relleu generacional. Anem fins allà, fins la boutique Laia, perquè allà hi tenim mare i filla, la Bernadette i la Mariona. Molt bon dia, què tal? Com esteu?
Hola, bon dia, molt
bon dia.
I també tenim allà a la botiga el nostre company de Ràdio Silenci, l'Eduard Mas. Eduard, bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, Bernadette, explica'ns quines sensacions tens aquests dies, perquè tancar un establiment amb 50 anys d'història, imagino que ha de remoure, no?, amb totes les històries que heu viscut durant aquest temps.
Sí, és cert, perquè és clar, 50 anys són molts anys. La sensació és una mica d'enyorança, però a la vegada molta felicitat. Ho haig de dir així, perquè és una cosa triada i pesa molt la felicitat.
De fet, tu vas començar ja amb 14 anys, tota una vida dedicada a la boutique.
Sí, sí, vaig començar a aquella edat perquè jo vaig deixar els estudis, en aquell moment no volia estudiar, llavors sí que vaig tornar a continuar els estudis i sí, era molt joveneta. Era molt joveneta i no tenia ni idea de què era una botiga, ni com s'havia de fer ni de portar.
Vau començar, de fet, venent roba molt moderna per l'època. Va ser tot un èxit. Va començar la teva mare amb una sòcia. Com van ser els inicis?
Mira, la meva mare anava a cosir, ens feia els vestits de la meva germana i a mi, amb un cosidor que portava la Mercè Casallacs. Uh-huh. Després d'un temps d'anar-hi, la Mercè va dir, m'agradaria posar una botiga de roba. I mira, la meva mare va dir, mira, si vols, tenim un local i el podríem posar totes dues. I va començar així. Es van decidir. I amb roba, la veritat, molt fora, molt moderna, per aquella època, i bueno, vam començar d'aquesta manera.
També fèieu arranjaments a gust del client?
A veure, els arranjaments, els que fèiem, era de les peces de roba que veníem. Uh-huh. La Mercè, el ser modista, o sigui, feia uns retocs que la gent estava molt contenta perquè, clar, totes les persones no els hi cau d'entrada tot bé. Llavors s'ha de saber veure per què no cau bé. I es feia els retocs només de la roba que veníem.
Uh-huh. Parlàvem de 50 anys d'història. La vida ha canviat moltíssim en aquest temps. Com ho ha fet la botiga i també la clientela que ha anat passant al llarg del temps per allà?
Doncs, a veure, ha anat canviant. Després d'aquesta roba tan moderna que vam començar, sí que és veritat que vam agafar un tipus de roba, a part d'aquesta més moderna, una mica més tranquil·leta, i ens va anar venint gent de mitja edat en el món, de gent jove, en principi, va venir, però tot ha anat canviant. I ens hem tingut d'anar adaptant. Les senyores no han volgut anar tan clàssiques, han donat un toc de roba moderna, però de senyora, sempre pensant que els hi caigui bé i que hi vagin còmodes, però sí, ha anat canviant, ens hem adaptat a aquesta situació.
Dèiem que tanca aquesta històrica botiga, podríem pensar que és un moment trist, però tu ens comentaves que el sentiment que més tens és el de felicitat per tots aquests anys, també per sí. El que queda per arribar encara amb la teva filla. Alguna anècdota amb què et quedis d'aquesta experiència?
A veure, anècdota, n'han passat moltes i bueno, és que jo la primera que no sé, no va lligada potser amb la botiga, però sí al principi que em va, és el que hi penso més, que jo vaig voler deixar d'estudiar perquè no anava bé, bueno, es posava molt nerviós o que sí, i vaig deixar d'estudiar i no volia tornar a estudiar més. I llavors, a la primavera següent, després d'obrir, va aparèixer una senyora, una noia, una mica més gran que jo, que no sé si va comprar o no, però em queda amb la cosa que em va animar a estudiar, perquè diu, tu ets molt jove, perquè no estudies, una persona que no havia vist mai i no ha tornat a passar. Aquesta anècdota canviarà la ment, però bueno, n'hi van d'haver-hi moltes i que no, ara no cabrien aquí.
Amb 50 anys segur que dona per molt. Molt bon dia, Bernadeta i Mariona. Ho comentava la Rocío a l'inici, tanca el negoci com el coneixíem fins ara. De fet, estem al local que ja està en obres, ja l'estan reformant, mm-hmm. perquè hi ha relleu generacional. La Mariona obrirà un taller de disseny a Millona Fashion Lab. Mariona, que és la filla, què hi faràs exactament en aquest taller?
Doncs, aviam, aquest taller, que ja fa un temps que existeix, però ara estarà a peu de carrer, i faré classes de costura... però són unes classes de costura com més creatives, perquè les classes són personalitzades, és a dir, ve gent que no sap cosir gens, ve gent que ja sap cosir, i moltes d'elles venen amb projectes personals o els agrada dissenyar roba que potser no troben a les botigues. Aleshores, els grups són molt petitets i jo les ajudo a fer realitat aquestes peces.
És el que deies, és una iniciativa que ja existeix. Anem veient la teva roba a les xarxes socials, com vas penjant les imatges. Però ara, clar, això canvia. Amb l'espai físic, quines possibilitats et dona això, a part de fer els tallers des d'aquí mateix?
Vale, doncs el que canviarà respecte a el que estic fent ara és que hi haurà hi haurà una petita selecció de teixits, és a dir, vendré teixits. Després també, a part de les meves classes, també vindrà altra gent que fa altres coses creatives a fer classes també, és a dir, monogràfics segurament d'un dia intensius de 4 hores, doncs de patchwork, de roba interior, de pintura, del que sigui. Això de la venda de teixits, i a part vaig començar després del confinament una col·lecció de patrons, és a dir, trec petites col·leccions i no venc les peces, sinó que venc els patrons que tu et pots fer a casa, perquè ho envio a tota Espanya, o ho pots venir a fer al taller.
Si entreu a Instagram, per exemple, i poseu Millona Fashion Lab, veureu alguns d'aquests dissenys. Què suposa per tu poder continuar al mateix local que ha estat tants anys obert, 5 dècades, per la teva família? Què suposa això?
Doncs em fa moltíssima il·lusió. És algo que tothom ja més o menys sabíem que acabaria passant. Potser la que ho tenia menys clara jo, però sempre inclús el meu avi, la meva iaia, ai, aquesta botiga un dia serà per tu. Jo no tenia clar de fer una botiga, però sí que ara ho veig claríssim amb això del taller. Em fa molta il·lusió, és el local de la mare. Jo li segueixo dient la botiga de la mare, la botiga de la mare. Jo des de petita jo m'he criat d'aquest carrer d'aquí davant i estic molt feliç.
Mariona, no sé si hi ha data prevista per l'obertura.
Doncs sí, obriré la setmana del 12 de setembre i la inauguració serà aquell divendres a les 8 del vespre. I dissabte també tindré obert per donar informació. I una cosa que no he dit és que també si hi ha un grup d'amics o un grup d'amigues que, jo que sé, volen fer una activitat, que ara no, a la gent li agrada molt regalar-se activitats entre elles, també agafo grup de gent i grup d'amigues que, per exemple, venen tot un dissabte aquí a cosir, i també és molt divertit.
Doncs ens quedem amb això, Bernadet. Mariona, moltíssimes gràcies per apropar-nos la vostra història. Ha estat tot un plaer.
Moltíssimes gràcies.
I Bernadet, gaudeix de la jubilació merescudíssima. Ara li toca a la Mariona seguir.
I tant.
I molta
gràcies,
sort.
Moltes gràcies.
Eduard, adéu, gràcies, bon company.
A vosaltres.
A Cugat Mèdia torna l'estiu, tenim Obert per Vacances.
A Constantí Ràdio torna l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
El repte d'en Manel Ferrer. Wake up slow day, everybody got to make their way. Plodding along to the old boss man's song. Now wouldn't it be nice if your day was filled with a little more spice. Everybody woke up and together we did the Charleston Boogie.
Bueno, passen 39 minuts a les 10 del matí i avui acabem la nostra secció marxant al lloc més d'estiu que ens podem imaginar, que és la platja, en aquest cas, la platja de Premià de Mar, per saludar el nostre company, el Manel Ferrer. Manel, què tal? Com estàs?
Rocío, què tal? Doncs mira, un segon més que trigueu a dir-me hola i em fonc, o sigui, em converteixo en tovallola, perquè fa una calor aquí a Premià de Mar, no sé com esteu de calor a la resta de Catalunya, però aquí mateix, la veritat, estem que ens fonem.
A veure, a Catalunya en general de calor anem ben servits, però jo t'he de dir, per donar-te una miqueta d'enveja, que aquí els estudis amb l'aire condicionat s'està molt bé.
No en tenia dubte. No en tenia dubte, una reina com tu havia d'estar així, però jo estic a 30 graus aquí al solet, la gent banyant-se, i jo esperant, escolta, per fer aquesta connexió, per fer aquest repte, que en tinc moltes ganes, Rocío, de poder triomfar de nou amb aquest repte avui.
Home, és que portes 1-1.
Espero.
O sigui, les expectatives estan molt altes, estàs creant un hype aquí que jo no és per
posar-te... Puc tancar la setmana triomfant.
Exacte. Espero que t'hagis portat el banyador.
Bueno, depèn què vols fer. Pensa que, clar, porto la Quantum, que és la nostra unitat mòbil, però bueno, fins a cert punt em puc arribar a mullar. Depèn. Què em dones, Rocío?
Mira, jo avui... És molt fàcil, de veritat.
A veure... Bueno, no diguis això que és molt fàcil, perquè l'any passat em deien és molt fàcil i no em complia ningú. És a dir, que no posem tampoc com que la gent a casa digui ai, mira, segur que ho compleix perquè no. O sigui, a mi el que és fàcil se'm complica molt. Però vale, escolto.
No, sí, perquè veuràs. Això és que a mi em recorda la meva infància, perquè jo recordo quan era petita que anava a la platja a les 10 del matí perquè els meus pares em feien matinar, perquè si no, no s'hi cabia, la gent allà anava aviat per plantar el parasol a primera línia.
Vale.
Llavors jo recordo aquests parasols que eren de publicitat dels gelats o el típic que era de color vermell, o imaginem que en el seu millor moment de la vida era de color vermell, però ara ja era un rosa d'aquest gastat pel sol. Llavors,
pel sol.
Jo vull que busquis avui a Premià de Mar el parasol més original. El que més t'agradi.
El parasol
més original. Sí. I que preguntis a la gent a quina hora ha anat a la platja per veure si aquesta tradició que jo feia de petita de llevar-me d'hora continua o ja no.
Vale, a veure, parasols originals. És que, clar, també et dic que la gent d'original, en alguns casos, t'anava a dir que en tenen poc. Però, bueno, jo crec que algun en podem trobar de guai. A veure, mira, saps què vaig a fer? Em vaig apropar a l'aigua perquè així tindré com aquesta visió, saps, de la platja cap amunt.
Llavors, una miqueta els peus, home.
I així em refresco una mica, que això sempre juga com a excusa. A veure, parasols, a veure, tinc, mira, de verds, de blaus, de roses, de publicitat, a veure si en trobem algun de publicitat.
Si hi ha algun de publicitat,
clar, un de publicitat ens ve molt bé, perquè realment ja té un toc vintage, inclús, no? Si trobéssim un parasol de publicitat. A veure...
Un parasol d'aquests a Wallapop, potser...
Poca broma, mira, a veure. Home, algun de publicitat, al final, mira... a veure, aquí tenim un parasol. Aquest, bueno, és que aquest és de colorins. Sin más, Telefònica. Ah, mira, aquest està molt bé, Telefònica. Un parasol de Telefònica, aquest és l'original. Com estàs? Bon dia. Ets la propietària del parasol de Telefònica? Escolta'm, però és molt vintage, això. És molt original.
Sí, de hace ya unos cuantos años.
¿Cuántos años hace que lo tienes?
Por lo menos 10, ¿no?
Y aguanta 10 años. ¿Cómo? ¿De qué año es este parasol?
De les Olimpiades.
El 92?
Mare meva!
Hi ha un aguanta, eh?
Si és més gran que jo!
És de bona qualitat.
Jo soy del 93, Rocío, tu de quin any ets?
Jo del 90... Ai, somos compis, compitruenos.
Som compis, el 93 som nosotros. Fíjate, ja estava el parasol aquí cubriéndose y tapándose el sol, qué bien. Oye, no falla, este parasol.
No falla.
¿Cómo te llamas?
Maribel.
¿A qué hora has llegado a la playa, Maribel?
Pues hace 15 minutos.
15 minutos. Y estás aquí perfecta. ¿Va a pasar el día o la mañanita sola?
La mañana.
Muy bien, gracias.
Pregúntale. Un moment,
Telefónica 92, digue'm.
¿Cómo van a conseguir això?
Espera, que li pregunto, torno amb ella. ¿Cómo conseguisteis este parasol?
Ai.
¿Os lo regalaron en algún sitio? A ver, si te'n recorda, que estem molestant, Rocío, o sigui, això que ho sàpigues. Digues?
Treballava a la Telefònica.
Ah, i te la van donar.
Molt bé,
moltes gràcies. Treballava a Telefònica, era treballadora a Telefònica i li van regalar el parasol, Rocío. O sigui, si voleu regalar un de l'Obert per Vacances, l'accepto.
Seria meravellós.
Mira, aquest, el de Telefònica, em sembla que és com el més original de tots, però a veure...
Has començat molt fort.
He començat molt fort, perquè quan m'has dit justament... Mira, estic veient aquí un monitor de casal, Rocío... que si no estigués casat em casaria aquí a la platja de color blanc i todo bonito, de veritat, eh?
I
o sigui, estic veient un senyor...
I espero que a mi com a dama
d'honor. Oi, tant! Home. És que és un homenatge. O sigui, és que és un... Mira, jo et passo del parasol, vaig a parlar amb aquest senyor. A veure.
Dale.
Perquè ara estic casat, Rocío, estic casat, però això no sé quan pot durar. Saps què? Bueno, no, és broma.
Un pato des d'aquí a la parella,
t'estimem. A veure. A veure, no, estic fent broma, a veure. Que aquest noi, però és que corre molt. Però és que ha marxat molt lluny. Hola, bon dia.
Perquè potser ha d'ajudar algú.
No ho sé, Jope. Estic corrent més. Està treballant, però vaig a fer-li una pregunteta. Hola, bon dia.
Hola.
Com et dius?
Nico.
Ets el monitor del casal?
Sí, amb ella.
Molt bé, de quin casal sou?
Del Premià. Del...
I tu ets del club de natació Premià? Que posa el teu banyador?
Sí.
Molt bé, quants anys tens?
18.
18? Tens 18 anys? I es porten bé els nens i les nenes o no?
Bueno... Depende.
Depende. Nico, una pregunta així per acabar, que em pregunten des de l'estudi. Tens parella?
Sí.
Sí? Des de fa molt temps?
Bueno.
Vols saludar?
No cal.
No cal. Molt bé, Nico. Que vagi molt bé. Bon estiu. Un aplaudiment pel Nico. Bravo, Nico. Molt bé. Bueno, Rocío, que té parella.
Té parella, té 18 anys, Manel, vull dir. Sí,
té 18 anys, és que m'ha sorprès perquè és un noi com superalt i com super, com molt definit.
És que les noves generacions, això podem parllar un altre dia, no sé, el petit suís que s'han menjat, si és que té una recepta mirada, però és que
no, és que realment, o sigui, jo crec que hauria, vaja, jo pensava que hauria de tenir 24 o 25 anys com a poc aquest noi, la veritat, però té 18 anys. Però bueno, també et dic, que li dic que si volia saludar la parella, he dit que no, o sigui que, escolta, si torno en dues setmanes, qui sap. A veure, que mira, ja se m'havia oblidat gairebé el que havia vingut a fer aquí a la platja avui. A veure, a buscar aquests parasols originals. A veure, aquest de colorins, aquí hi ha un altre que porta lletres, a veure si és de publicitat també. A veure...
És que ara ens estem tornant molt sociillos amb això. El meu
sí,
és vermell,
perquè al final
prou,
són...
també, és que...
Exacte, són... Són colors sense més, no? O sigui, són tots taronges, roses, blaus...
On està el frigo, el Nestlé...
Exacte. Cami, no? Totes aquestes marques tan... Clar, clar. Coca-Cola, estava pensant, inclús, també. No? A veure... Mira, aquesta senyora està aquí prenent el sol, però vamos, a meravella que m'hi posava aquí un rato si pogués jo, eh? A veure...
I no tenen parasol, les senyores?
Aquí. No, és que van sense parasol. Jo crec que els hi donaran alguna cosa. Em sembla que vaig a fer un crowdfunding perquè tinguin un parasol.
Esperem que almenys tinguin molta protecció solar.
Estaria molt bé. Bon dia, què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Escolta'm, com et dius? Recorda'ns-ho. Jo ja m'ho sé, però l'audiència no. Bueno, o molts no.
Em dic Pepita Pla.
Pepita, escolta'm, quin és el teu parasol?
Què?
De quin color és?
De color rosat, així.
Quant temps fa que el tens?
Pues almenys 5 anys.
5 anys i aguanta bé. Oh,
sí, és bo.
Molt bé. A quina hora has arribat, Pepita, a la platja?
A les 9.
A les 9, portes des de les 9
Pepita.
I són les 10:40.
Oh!
Escolta, però i fins a quina hora estaràs aquí, Pepita?
Doncs ara me n'aniré.
Molt bé, però sempre tens primera línia a la platja.
Sempre. I les amigues i...
I les amigues i els amics.
Molt bé.
Ah, plana. Pepita, fins ara. Des de les 9, Rocío.
Veus? Molt
9
bé,
del
gràcies,
matí.
Perquè la meva teoria es consolida,
sí.
Que és que la gent continuem anant aviat a la platja.
Totalment. O sigui, jo tinc just aquest record amb els meus pares aixecar-me com a les 8 del matí per esmorzar com superràpid i anar a la platja i arribar els primers a la platja, no?
I tu no et quedaves allà dinant? Perquè a mi la meva mare
em feia
l'entrepà...
Sí.
Truita,
no, aquest record
carn, que
és real,
bo,
però actualment, crec, Rocío.
I a més, jo recordo, tu que ets de la meva edat, sí. Ara ja som de la mateixa generació, la gent amb gelats a la platja que els venia... que estaven gairebé desfets de les temperatures.
Sí.
Mi...
Home, i també cocos i de tot. O sigui, és que les platges arriba un moment que es ven absolutament de tot. Mira, Rocío, si vols, no sé com anem de temps, però mira, aquí hi ha uns nois que estan prenent el sol. Jo no sé si són parella, però si no podríem fer-ho perquè queden molt bé, la veritat. També t'ho dic, eh? Un noi i una noia que estan aquí prenent el sol, de risses, hi-hi, ja-ja. Doncs anem a posar-nos pel mig.
Vinga.
A veure. Bon dia, què tal?
Hola.
Com et dius?
Antonio,
i tu?
Olivia,
apropa't una mica, Olivia. Sou amics, no? No?
Sí.
Però esteu molt, molt separats. Per la Covid, o què?
És que hi ha distància social, Manel.
Però tenen les tovalloles molt lluny, Rocío. Per què, Olivia? No vols anar al costat de l'Antonio?
Vale.
Sí, vale, venga, ja comença bé la cosa. Escolta, no porteu parasol, Olivia. Per què no porteu parasol?
Porque se me ha olvidado.
Se te ha olvidado. ¿Y de qué color es tu parasol?
No sé.
Ah, ¿no lo sabes? ¿Tú, Antonio, tienes parasol?
Yo sí.
¿Sí? ¿De qué color?
Azul y amarillo.
¿Vais juntos a clase o...?
No, vamos a institutos diferentes.
Ah, vais a institutos diferentes. ¿Tú cuál vas, Olivia?
¿Y cómo es Cancún, esa pregunta?
Yo voy al Joan Malmera, en Vilassar de Dalt, y él el Valeria en el...
Sí. Valeria Pujol. Em pregunten que com us vau conèixer vosaltres. Por un amigo.
Sí.
I no està l'amigo, ella, aquí.
Hoy no está.
Oye, ¿y aquí hay match o qué?
No.
¿No? Olivia, no puede que haya aquí match.
Sí.
¿Sí? Ah, oh, pues aquí hay problema, porque el Antonio acaba de dedicar, ¿no? Antonio, ¿cómo que no? Si está bien casi la Olivia. No es el momento.
Una
ay.
Declaració claríssima.
Digues. Això ha sigut una declaració claríssima. Olivia, o sigui, per tu seria que sí?
Sí.
Antonio.
Ai, el meu, Manel, no puc.
Però una cita, podria, potser Antonio. Aquí a la platja no, però un altre dia fent una aigua o un tal, podria parlar.
Vale, sí.
Sí! O sigui, que podria haver una cita.
Sí? Sí, sí.
Ai, per favor, és superbonic.
Ai, Manel, home. Sí, sí.
No em donis les gràcies, que t'he fet la feina.
Ja. Yeah.
Okay. Però t'agrada l'Antonio de fa molt?
A ver... No.
No. ¿Pero qué?
Sí, sí, sí.
¿Pero de cuándo? ¿Sí que te gusta?
No, no, no es mucho, en plan febrero o así.
Hombre, febrero no, es un rato, no. Antonio.
Ya, pero... A mí también me gusta, pero...
Oh. ¡Ay! Pero...
¿Y por qué no te lanzas?
¡Estoy enganchada a esta historia! ¡Me suscribo!
¿Qué te frena, Rocío? Es brutal eso. ¿Qué te frena a no tener una cita más? Porque si te gusta... Ay, Antonio, fa molta vergonya, però Olivia, jo crec que també li gusta, o sea, que aquí és possible que acabéis el verano juntos.
Sí, pero es que ya nos hemos liado, ¿sabes?
¡Ay!
¡Oh, ya os habéis liado!
Claro.
Antonio, ¿por qué no te lo ponen tan difícil?
Es un vergonzoso, ¿sabes? Es muy típico. Somos amigos.
¿Sois amigos?
Sí. Vale. Pero es que me da pereza estar con alguien, ¿sabes?
Ah, pero a ti también te da pereza estar con algo...
No me da pereza, pero es como que yo no puedo estar con alguien porque tengo mis cosas y vale. No estoy preparada para eso.
Muy bien. Pero más adelante quizás sí, ¿no?
Sí, obviamente.
Muy bien. Antonio, muchas gracias, ¿eh?
De
nada. Aneu a l'atraco, que escolta, ens hem ficat aquí.
Que va, que va.
Moltes gràcies, que vagi bueno. Bé. Rocío, què em diràs? No sé si el repte l'he aconseguit, però el salseo que t'he portat aquí en directe...
Escolta, l'has aconseguit, jo dono el xec només pel marat, tot l'electrònica, això és meravellós. Però és que, a més, aquest és el festeig, és impagable, m'has donat anys de vida i ja sé quin
jo no sé per què no em fan fora del curro.
O sigui, en un moment... Un brainstorming espectacular.
No, però jo he vist aquí, jo he vist una cosa, Rocío, perquè estaven com molt separats, i però si heu vingut junts a la platja.
Sí, perquè quan per què no esteu juntets? Vegades et fa vergonya, saps? Lo típic, allò. Com
clar, que... perquè al final, rascant, ell m'ha dit que també li agradava a ella, o sigui, és una qüestió de vergonya, però al final, clar. Reto.
Escolta, el parasol, espectacular, genial, el sí. Nico, el socorrista, pues molt bé, esperem que la seva parella també, li enviem molts petons des d'aquí, a la teva
un
també,
pato, guapa.
Manel.
També.
I esperem, m'encantaria poder seguir aquesta història d'alguna manera, amb xarxes socials
vale.
O alguna cosa.
Vols que els hi agafi dades i d'aquí un temps... Els...
I si et pots
vale,
quedar
vale.
Una estoneta amb ells parlant, a veure, què se't diu, i després m'ho expliques. Això... És que ens agrada
però, escolta,
el seu,
jo
a tu
crec
i a
que...
mi, tio, ens hem juntat.
Clar, és que he deixat la cosa en un moment molt alt, perquè, clar, ara jo he marxat i els he deixat amb el marrón d'aquesta conversa que potser no volien tenir avui a la platja.
Clar, que ja
i els he deixat
liau.
Aquí...
Clar, és que l'estiu de clar, vegades...
Que ja s'han liat. Clar, a vegades ja passa això. Per tant, jo, si vols, ara me'n vaig amb ells, em faig una foto amb ells, què et sembla? Perquè això ho podem sí, penjar a les xarxes clar. A l'Obert per vacances. I, escolta, a veure què passa, perquè potser d'aquí al setembre hi lio.
Aquesta secció. Potser volen esperar després de l'estiu perquè volen marxar de vacances i fer diferents.
Exacte.
Coses, les relacions, bueno.
D'aquella manera van.
Sí, però confiem en l'amor encara, eh? Tenim
esperança. Oi, tant, hem de confiar sempre en l'amor, sí. Rocío.
Doncs... Mira, no podem afegir res més a tot el que acaba de passar, ho haig d'assimilar.
Sí.
Ens anem amb aquest amor a l'aire. I...
Love is in the air, na-na-na-na-na-na, love is in the air.
Bueno, no
Rocío, que no sabia que eres el meu mateix any.
Sí.
Quina fantasia.
Jo, que guai.
Que bo. Sí. O sigui, hi ha una sombrilla a la platja de Premià que té un any més que nosaltres.
Sí. Però,
heavy.
Bueno, a mi em van fer... Aquest any, el meu pare i la meva mare, un petó des d'aquí, es van estimar molt i el 92 van dir...
Clar, jo sóc de l'abril.
Jo quan també, del 20 d'abril.
Jo del 12 d'abril,
bueno,
Rocío. Escolta, si no, fos, si no fos senyor homosexual, em casava amb tu, Rocío.
Ai, jo també.
Però no ets bueno, homosexual, o sigui, no ets senyor no homosexual, tu ets senyor, a mínim, no? Clar.
No, ens agrada el mateix, Manel, què hem de fer?
Ens agrada el mateix. Doncs pues mira, el socorrista aquest t'encantaria, Rocío.
Temps.
Marxem, perquè ens faran fora els jefes, si no, eh?
Un petó enorme.
Un petó, adéu.
Adéu.
la cançó de l'estiu.
Hola, us escolto tots els dies i mira, truco des de Lleida. Fins ara no sabia quina era la meva canció preferida, però hem estat un cap de setmana amb els meus nets que han fet una interpretació fantàstica del Mamma Mia i mira, des d'aquesta vegada penso que aquesta és la meva cançó que em recordarà tots els estius. Val? Adeu!
Aquesta cançó acomiadem l'Obert per Vacances d'avui. Un programa amb Valeria Incapi, Juan Carlos Muñoz del Prat Ràdio, la part tècnica, Àlex Isó de Ràdio Ciutat de Badalona, la producció, i Álvaro Rodríguez i Maria López de Ràdio Ciutat de Tarragona, les xarxes socials i la ràdio a la carta. Tot plegat coordinat també per Aitor García de Cugat Mèdia, Maria Lara de Munt FM, Carol Cubota i Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio i Cristina Cantal de Ràdio L'Escala. I qui us ha parlat, Rocío Santeufem. Nosaltres ens traiem al banyador i recollim la tovallola, però només per avui, perquè demà a les 9 tornem a acompanyar-te des de la teva ràdio local amb més Obert per Vacances. Gràcies un dia més per escollir-nos i que gaudiu moltíssim d'aquest dijous.
És la teva cançó de l'estiu?
Explica'ns-ho en un missatge de veu per WhatsApp al número 628-841-055.
628-841-055. Envia'ns la teva nota de veu i podràs guanyar un val de compra de 60 euros als supermercats Bonpreu Esclat.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins a l'1 d'agost, aprofita aquest lot estalvi. Dues pizzas Buitoni Forno di Pietra, capsa de 6 gelats Nestlé Extrem i un paquet de 6 cerveses Estrella Damm per només 8,99 €. T'estalvies 6,32 €. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Bonpreu i Esclat.
La xarxa de comunicació local.
I lie and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes.
매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby.
All the meaning and the pure is such a 길어진 그림자 속에서
주인공 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너로 따라 이긴 밤을 수놓아 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La jornada de vaga d'aquest dijous entre els tripulants de cabina de Ryanair ha deixat de moment 4 vols cancel·lats a l'aeroport del Prat, segons els sindicats. Es tracta de vols amb destí a Palma i Roma i els dos trajectes inversos amb arribada a Barcelona. En total, l'aerolínia ha deixat d'operar 7 vols. Pel que fa als retards, el Prat n'acumula 5 de sortida i 3 d'arribada. D'altra banda, a Girona, de moment no s'ha registrat cap vol anul·lat ni cap retard durant aquest dijous. Una persona mort arran d'un accident aquesta nit a l'AP7, al seu pas per Vilablareig, a Girona. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís poc abans de mitjanit. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una sortida de via d'un turisme amb una posterior volcada. A conseqüència de l'impacte, el conductor, un jove de 21 anys i veí de Màlaga, ha mort. A més, una menor d'edat ha resultat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Amb aquesta víctima ja són 88 les persones que han mort en accident de trànsit en vies interurbanes al llarg d'aquest